Benvingudes a aquesta tarda on ens dediquem un temps per nosaltres mateixos. Sí? Sabeu quin és el tema d'avui? Sí? No? Mètodes per acumular fortalesa interior. Sí? Doncs abans que res començarem amb uns moments de silenci, de quietud. Aprofito per dir, si algú encara té el telèfon en marxa, si el pot posar, el millor és en mode avió o parar-lo, perquè quan hi ha silenci inclús el bzzz de la vibració se sent. Així que ara estiguem desconnectats per connectar-nos. Doncs farem uns momentets de silenci. Gràcies. Aquest moment s'ha fet curt, s'ha fet llarg. Curt. Però quan algú no hi està gens acostumat, inclús aquest petit espai de temps es pot fer llarg. A mesura que dediquem temps per estar amb nosaltres mateixos i que ens interessa acumular aquesta força interna, aprofitem petits moments, moments que diries temps mort, que inclús aquesta expressió és bastant significativa, com perquè sigui temps ben utilitzat per sentir-te ben plena, ben amb aquesta connexió interna, que ens pugui fer sentir la força que hi ha dins nostre. Perquè m'agradaria parlar per un costat què és el que entenem per fortalesa, però també i com acumular-la, però no només com acumular-la, sinó com no desperdiciar-la. Perquè veig que hi ha gent que sí que es dedica temps i que fa coses per mantenir aquesta força per dintre, però s'ha girat. Hola? Sí? Però com la força que adquireixes la pots mantenir? En primer lloc, què vol dir força? Força, fortalesa. Que és diferent de la força que algunes persones mostren externament, però que per res està connectada amb la fortalesa interna que poden tenir. Hi ha persones que sembla que s'hagin de menjar el món i que sembla que tinguin una gran força com a persones, però que en canvi arriben a casa sols, sense ningú, i en moments on et trobes això molt feble per dins, molt fràgil per dins. Llavors hem de revisar també que no sigui aquesta fortalesa la que un pretén tenir, perquè no va per aquí la cosa. Perquè aquest tipus de fortalesa, també quan veus una persona així, és fàcil que aquesta fortalesa es converteixi en autoritat i una forma no molt agradable de tractar els altres. I llavors no només és que tu no tens força per dins, sinó que ets un mitjà perquè els altres la redueixin. Si una persona és forta, doncs és forta malgrat les personalitats que ens envoltin. Però quan hi ha persones febles, i la veritat és que és la major part de persones no tenen la fortalesa com per dir no vull que això m'afecti. No massa gent té aquesta força com per dir no vull que això m'afecti. I quan hi ha una gran personalitat d'aquesta manera així més aparent, més externa, és fàcil que els altres no s'hi trobin a gust amb una persona així. Potser sí, potser en un principi sembla que inclús agradi tenir algú amb carisma i que sembla que t'acompanyi d'alguna forma. Però arriba un moment que també hem de saber discernir i veure quines companyies també m'ajuden a mantenir la meva força interna i quines companyies sembla que em xupin l'energia. Que a més ho diem així, és l'expressió que fem servir. Estàs amb alguna persona i dius, ai mira, no sé què ha passat, però he arribat que sembla que no tingui força ara per dintre, com si m'hagués xupat l'energia. I es fa servir aquesta expressió. Sempre m'ha resultat interessant la metàfora que això vol dir. I quina és la força que tenim o que no tenim, que per tant tenim més capacitat de resistència davant les situacions que passen fora. O com és també que davant d'un fet important a la vida, certes persones s'ho prenen amb aquesta fortalesa per dintre, que són capaços de no només sobreposar-se ells mateixos, sinó d'ajudar els altres, i en canvi altres persones que no tenen la força i en una situació inclús d'una magnitud potser considerada més petita, en seguida s'enfonsen i sembla que el món els vingui a terra. On està la força interna? De quina força interna estem parlant? I també quan, per exemple, un exemple, quan tenim cursos de cap de setmana, aquests recessos que fem fora de Barcelona i que ens dediquem un cap de setmana, i després m'agrada veure la gent que ve després i dir, bueno, què tal, com ha anat i com va la setmana després, perquè sembla que et dediquis un cap de setmana per tu mateix, i així és. Si ens ajuda a tenir una hora per nosaltres, imagineu tenir un cap de setmana que diguis, doncs, tinc aquest espai per mi, per tranquil·litzar-me, per donar-me aquest temps i espai que jo mateixa necessito. I després, quan em dura l'efecte d'això? Com fer que quan sents que t'estàs recarregant per dins, aquest recarregar-te per dins facis que s'estiri en el temps, no que diguis, ah, doncs mira, el primer dia molt bé i després ja una altra vegada amb les... Doncs això ens indica alguna cosa. Quina és la capacitat de resistència i de mantenir el que un mateix pot anar adquirint quan fem, doncs, treballs de meditació i de reflexió, d'interiorització, de revisió personal. Per això no és tant que és important veure què puc fer per acumular aquesta força, però després com puc fer perquè no se m'escapi o perquè em duri el màxim de temps possible. I podria posar un exemple. Cada cotxe té un dipòsit de diferent tamany per posar-li la gasolina. D'acord? Puc dir, doncs mira, ple. I quan el tinc ple, sé que em dura d'aquí fins que s'acabi. Si el dipòsit és més petit, doncs em durarà menys estona per poder seguir corrent. Però mentre que està ple, doncs si jo em sento que tinc el dipòsit o les piles recarregades, doncs sents que tens més força per anar seguint, per anar-la gastant, entre cometes també. Val? Però què passaria si aquest dipòsit estés foradat? I què vol dir el forat? Si aquest dipòsit, per molt ple que estigui, té un petit forat per on gota a gota vaig perdent aquesta gasolina, per molt que l'ompli, se'm gastarà més de pressa que si no, si el dipòsit està bé. Llavors, aquest receptacle intern, per dir-ho d'alguna manera, on tota l'energia que vaig adquirint es va quedant assentat, es va quedant amb aquest que dius, doncs noto l'efecte, no només a l'instant de la meditació, sinó que noti l'efecte després en el meu dia a dia. I és aquí on puc veure quants forats tinc en el meu dipòsit. I els forats per cadascú seran diferents. Per exemple, doncs, sé d'alguna persona que medita i la veritat és que es nota que té una gran capacitat de concentració. Però, en canvi, en certes situacions, així, i s'irrita amb molta facilitat. Llavors, on està? On està l'equilibri entre allò que se suposa que m'ha de servir per alguna cosa i com és que tot això que per un costat estic rebent, què és el que no estic fent bé, que sembla que allò que estic absorbint no s'aguanta perquè se'n va per un forat. Sí? Esteu potser identificant quins són els vostres forats? Alguns dieu que sí, altres potser encara no teniu ara clar. Però és interessant revisar. Per exemple, persones que parlen pels descosits. És una manera on se'n va molta energia a través d'allò que és innecessari. Pot ser que siguis tu el que està parlant o pot ser que siguis tu el que et toca rebre el que diem. És que m'ha tirat tota la basura a sobre. Bueno, però pots fer que vagi cap a fora, no? Perquè te l'has quedat tu cap a dintre. Perquè has fet tu de pot d'escombraries. Perquè ho has absorbit cap a tu. Aquest serà el teu forat. Sí? I m'agradaria fer una relació de diferents mètodes que ens poden ajudar i després a l'hora, quan parli de la meditació, parlaré una miqueta més de com acumular aquesta energia, aquesta força interna. Però un dels mètodes, i més a nivell pràctic, estic parlant més del dia a dia, coses que podem fer perquè aquest dipòsit no tingui forats o en tingui els menys possibles, de manera que quan l'omplim això s'aguanti. Val? Per exemple, la revisió dels meus pensaments. Sí? I diem, però és que ni me n'adono del que penso. Doncs ens n'hauríem d'adonar del que estem pensant. És com d'adquirir una actitud conscient. Una actitud on, des del que penso, el que dic, el que faig, és des d'un estat conscient. No des del pilot automàtic i ja està. Des de que cadascú de nosaltres hem sortit de casa nostra fins que hem arribat aquí, on ha anat el meu cap? L'he deixat, és igual? O estic intentant que no se me'n vagi l'energia en aquest trajecte des de casa fins aquí, pensant, és que fixa't què m'ha dit, és que tal, és que ha passat això, i llavors, i tal, i qual, i llavors arribo aquí, i ai, que bé, que m'assec amb una cadira i puc descansar una estona. Però t'has cansat de caminar o t'has cansat de pensar massa? I no només de pensar massa, sinó de pensar allò que realment no és tan útil. Val? Llavors, el nivell del pensament és una d'aquests paràmetres a revisar, i sense que sigui una obsessió, no? Perquè alguns diuen que tant control... No, d'una manera natural, tranquil·la, però que pugui tenir més control d'allò que vull pensar i d'allò que no vull pensar. Un altre aspecte és, com us deia abans, tot allò que surt per la meva boca. Sí? Jo, per exemple, i cadascú ha de veure, perquè tots som diferents, amb quins aspectes, inclús físics, se'ns en va l'energia. Val? A mi una de les coses que més em cansa és parlar. I és una de les coses que més faig. I no parlar així, perquè tampoc estic fent tantes activitats. Però doncs que sigui parlar per telèfon, parlar amb un altre, una reunió o tal, i cadascú sap, no?, com té el dia. Doncs parlo molt. Però llavors a mi m'agrada veure els moments fora de les converses aquelles que haig de tenir per certs motius, o estàs amb algú al telèfon, el que sigui, fora de tot això, quines paraules extra dic. Sí? Perquè si ja sé que a més se me'n va l'energia bastant per aquí, doncs que no se me'n vagi més del compte. D'acord? I no només quines paraules diem, sinó des de quin to de veu surten, des de quin espai intern surten aquestes paraules, si són paraules així com molt sistemàtiques i una vegada més sense prendre consciència del que estàs dient. I també hi ha una manera, i és quan actues, i això serviria per tot el que pugui anar dient, com un eix transversal, diríem. Si hi ha un... L'altre dia en un grup de vosaltres parlava del silenci conscient. No sé si hi ha algú aquí que estava en aquella conversa. Com un estat intern més asserenat, més conscient, que si estàs escrivint alguna cosa a l'ordinador, però no que estic, estic escrivint, no, estic aquí escrivint a l'ordinador, és que és una actitud interna diferent la que estic tenint. No? També gent que diu, és que avui he fet això, però si et canses només de dir-ho. Ens cansem menys fent que pensant allò que hem de fer. És la vostra experiència aquesta? Només de pensar allò que has de fer i allò que li has de dir, d'allò que no sé què, només amb aquest fet, abans de portar-ho a terme, ja estic gastant la meva energia. Doncs evidentment m'haig de preparar segons quines coses abans d'una reunió, d'una conversa, d'una xerrada, del que sigui. Està clar que sí. Però no més del temps que sigui necessari. Val? I si hi ha aquest, com una actitud asserenada, diguem-ho així, una actitud de quietud interna, tu pots estar fent coses, no vol dir que estiguis tot el dia pensant a veure com puc tenir fortalesa interna i no facis res més, no? Pots tenir una actitud de bellugar-te i de fer coses i de moure moltes coses al mateix temps, però per dintre des de quina actitud? Llavors, aquesta revisió de les paraules. Per altra banda, quin tipus d'accions faig? I des d'un estat conscient o des d'un estat inconscient? Perquè també passa, eh? Anem a comprar, vaig a buscar el pa, vaig, torno. Bueno, has tingut en compte en algun moment d'aquell ésser humà que t'ha donat la barra de pa? O és només una persona que t'ha allargat el braç per acostar-te a la barra? No? És que cada cosa, per simple que pugui semblar, pot ser una actitud doncs, tranquil·la, serena. Quines accions faig, però també l'acumulació de bones accions. També és important. I què entenem per bones accions? Perquè, i no m'entretindré massa avui amb aquest tema, però tot porta una conseqüència. I aquí és on intervé el que s'anomena la llei del karma. Tot allò que faig té una recompensa. Si faig coses des d'una actitud de bondat, doncs això és el que rebré. El que no sempre succeeix de la mateixa manera i tan ràpid. O sigui, sí de la mateixa manera, però no a la velocitat que un voldria. I per això un diu, ah, doncs, com pot ser que tantes coses bones que he fet i em passa això? Això se sent també dir. Bueno, sí, però ja vindrà. Però tampoc fer coses bones perquè després rebré coses bones, perquè llavors la motivació ja és una altra. Amb l'acció que faig hi ha motivació egoista o amb l'acció que faig la faig perquè em surt de l'ànima, com es diu. Sí? I fer accions bones, què podria ser? Perquè hi ha que quan parles de fer coses sembla que sigui afegir-ne més. Llavors, no és que no tinc més temps. Però és que no es tracta de fer res més. Es tracta de que allò que faig s'ompli de bondat. Aquesta és la diferència. M'enteneu? Fer bones accions no vol dir que ara, a més de tot, vaig anar a l'hospital a cuidar un malalt. Si algú té temps, fantàstic, no? Però no estem parlant d'això. Estem parlant de que allò que faig tingui un sentit, que inclús el fet d'anar a treballar, el sol fet d'anar a treballar, per què ho faig? Perquè tinc un sou a fi de mes, evidentment. Val? Però mentre que ho estic fent, i mentre seguiré rebent el sou a fi de mes, puc complir de molt significat qualsevol acció que faci, sigui l'acció que sigui. Perquè sempre ens trobem amb altres persones amb les que només compartir una mirada, només una paraula, només el fet de saber escoltar, si saps que algú està malalt, doncs preguntar-li com està, petites coses, no? Però que des de l'estat conscient té un sentit i aquelles accions bones que tu fas, també després si et miralles cap endins, te n'adones que allò també et dona força. No te la treu, te la dona. Sí? Com estem després d'haver fet alguna cosa bona cap a algú altre, després d'haver somriscut a algú, després, oi que et sents bé? Aquest sentir-te bé també t'omple de força. I llavors, pel contrari, quines accions faig que em treuen l'energia, que me la treuen, que de veritat ja no és pels altres, sinó és per mi mateixa. Llavors, com a mètode, però que de veritat molt sistemàtic també, cadascú hauria d'anar revisant com han sigut avui els meus pensaments. Abans d'anar a dormir, una revisió del dia. Si algú li serveix escrit, però si no, pensant com he estat per dins, com han sigut els meus pensaments avui. I no cal pensar gaire, que la resposta et ve de seguida. Com han sigut les meves paraules avui? Com han sigut les meves accions? I un tema molt important també, la gestió del temps. Quin ús faig del temps que tinc? I com em relaciono jo amb el meu temps? No estic parlant del temps del rellotge, eh? Estic parlant de, per exemple, aquesta setmana estava fora i una persona estava de viatge, un senyor gran, jubilat, em va portar a l'aeroport. I em deia, mira que bé, com que no tinc res a fer, doncs avui et porto tu, demà no sé què, demà sé tal... I males coses que m'estava dient, feia coses aquest senyor. Però la seva actitud interna és que no feia res. I transmetia una serenor. En canvi, coneixo jubilats que tot el dia fan coses i que es cansen més que quan anaven a treballar. M'enteneu? Si penso, tinc tot el temps del món i està clar que omplo el temps que tinc. Perquè també ens agrada sentir-nos útils. I ara faig això, i ara faig això, i ara faig això, i potser sí que en faig moltes de coses. També cal revisar de tant en tant quantes coses que faig podria deixar de fer-les. També podria ser. Però m'enteneu per on vaig? Com és que algunes persones sembla que tinguin tot el temps del món, tot i que sempre fan coses, i altres persones amb aquesta actitud interna de que no hi ha mai temps per res? Llavors, és la meva relació amb el temps i la meva relació amb el meu entorn. Amb el meu entorn parlo de persones, però inclús d'objectes, del que sigui. Per exemple, quan marxem d'aquí cap a casa, o de cap on sigui que aneu després d'aquí, penso, haig d'arribar a tal... Ja, és que no és que corrin les teves cames, potser encara no s'han bellugat de la cadira, però tu ja estàs corrent per dins. És això el que ens treu l'energia. Començo a caminar quan surto per la porta. I si he calculat bé el temps, perquè clar, també es tracta de calcular bé el temps, doncs després podré fer el meu camí. Però és una actitud interna, la que em fa sentir que tinc energia o la que em fa sentir que no tinc energia. Però després també hi ha un aspecte que és fonamental i és revisar com funciona aquest cos. No només estem parlant del món intern. Perquè si aquest cos no està, doncs té alguna malaltia o, no? És una manera també de relacionar-nos i de cuidar bé la matèria més propera que tenim, que és el cos. Li dono el descans que necessita, li dono l'alimentació que necessita, l'escolto. Escolto el meu cos, l'escolteu? Ens diu coses. Si en un moment de relaxació, de meditació, escoltem el cos, en moments de molt estrès, el cos salta per dintre. Però tu no te n'adones. Perquè el mateix neguit de l'estrès et fa seguir endavant i no escoltes què et passa dins. Però si en aquell moment respires profundament, ja ho hem dit, si en aquell moment respires profundament, dius, caram, el cos està saltant. Saltant, és una expressió, eh? És com... Doncs llavors, si jo ho sento, en aquest moment se m'està anant l'energia. El mateix propi cos m'està absorbint l'energia de l'ésser. I això succeeix. Doncs si necessito vitamines o si necessito... Tot això s'ha de fer atenció també. Perquè si no, pensem que tot és l'energia interna i potser que físicament també estem consumint l'energia des d'un altre punt de vista. O el descans. Hi ha gent que dorm però no descansa. Hi ha gent que descansa i dorm. O sigui, dorm i descansa. I el descans ha de ser reparador. L'estona d'anar a dormir, les hores que dormim, ha de ser un espai on les cèl·lules del nostre cos es regeneren. Per això anem a dormir. Sí? Però no només a nivell físic, sinó a nivell mental, que sigui capaç de desconnectar. Si no, encara que puc dir, no recordo què somio. De vegades te n'en recordes, de vegades no. Però encara que diguis, no me n'en recordo del que somio, la teva activitat mental ha continuat. I acostuma a ser una conseqüència del que ha passat durant el dia. Que potser no t'hi fixes, però alguna cosa se t'ha quedat a dintre. De les notícies que has vist per la tele, de la conversa amb aquesta persona, del que et queda per fer. I metafòricament o no, perquè a vegades pot ser que siguin somnis que llavors si pares inclús a reflexionar amb el que has somiat, pots veure la relació que hi ha. I això és una cosa que fa un temps de cap aquí que estic fent. Quan em desperto, sabeu que hi ha uns segons que no estem 100% desperts. Però estàs despert, però no 100%. Sí? aprofitar aquests moments com per recordar-me del que estava somiant. No sempre, però hi ha moments que me'n recordo del que estava somiant. I quan ho he escoltat, és com, com escoltar, sí, com, quan me n'he adonat, ho he relacionat amb com és que he somiat això. I m'ajuda com a eina també d'autoconeixement. No ho havia fet abans, però ara m'ajuda també això. Però és uns segons. Si no hi penso ja després ja no me'n recordo. Ha de ser en aquell moment. Però bé, si no us en recordeu no passa res. Però almenys, què puc fer perquè l'estona d'anar a dormir sigui una estona reparadora? Perquè si no, per moltes hores que dormiu no estareu mai descansats. Sí? Coneixeu algú així? No diré si vosaltres mateixos, no cal que aixequeu la mà. Però sí que si el meu son no és reparador, també pot ser perquè físicament hi hagi alguna cosa que no funciona, llavors també ens hem de revisar i de cuidar i tot això. Però si aparentment tot està bé, doncs hem de revisar què passa. I sobretot què passa aquí. Què passa aquí. I, a part de les coses del dia a dia, també té un gran pes al passat que hem viscut. Un gran pes. Diríem que ho recordes, o potser que no ho recordis, però tot el bagatge del que ha passat en el teu passat està en tu. Sí, un trauma reconegut o no reconegut conscientment, però vivències del passat que també d'alguna manera hem de fer com aquest pas cap endins per dir, mira, quina part de la meva existència no tinc resolta? Perquè això ens treu molta energia també. Quan parles amb gent i te n'adones que sobretot el període de la infantesa o de la joventut, experiències viscudes i no processades correctament, tot això són més forats d'aquests que us estava dient abans en el dipòsit. I bé, doncs a vegades inclús cal una ajuda externa. Agafar l'ajuda d'algun professional que et pugui acompanyar en això. Però en el moment en el que te n'adones que hi ha algun aspecte més que per tu sol ets incapaç d'arribar-hi i de sanar-ho, doncs pren l'ajuda d'algú. O també pot ser que si hi ha una relació propera, doncs un amic o un familiar et pugui a fer aquest treball d'acompanyament si tu sols no pots. Però si no, inclús que algun professional et pugui ajudar. Llavors, com diferents aspectes del dia que ens poden anar bé per veure on estic per dins i quins escapes puc evitar. Val? Perquè si passa alguna cosa de sobte i dius, ai, això no ho tenia previst. No? Perquè hi ha coses que les pots tenir previstes, però hi ha coses que passen que no tens previstes. Ahir mateix, parlant amb un conegut, que aquest estiu li van detectar un càncer. Una persona sana, que, vaja, aparentment, no? tot bé. I me'l vaig trobar i em deia, és que només en 5 minuts et canvia la vida. Diu, jo em trobava bé igual que abans, però ara resulta que sabia que tenia això que abans no sabia que ho tenia. I tota l'enfonsament, em parlava de l'enfonsament emocional que experimentava en aquest període d'aquests dies que no sabia molt bé, ara ho té, doncs, està en fase de recuperació i sembla que se'n sortirà, evidentment, i bueno, tot bé, no? Però aquest moment que dius, això m'ha agafat de sobte, això no ho tenia previst. Però si aquest dipòsit no té forats o els té molt petitets, vale? Perquè que no tingui forats vol dir que és absolutament inalterable. Parteixo de la base que ens alterem d'alguna manera. Puc fer que siguin els més petits, els forats més petits de tots. Vale? Però si tinc aquesta reserva per dins, en un moment que em passi una cosa d'aquestes, tindré més recursos que no si tinc el dipòsit completament buit. Enteneu? I per això hi ha gent que s'enfonsa absolutament i hi ha gent que diu, vinga va, que d'això me'n sortiré. Perquè algú diu, d'això me'n sortiré, i algú diu, tiro una tovallola. De què depèn? D'aquesta fortalesa anímica, d'aquesta força. Per això, més que mai, en els moments que estem vivint, és tan necessari el dedicar-nos temps per nosaltres mateixos. I encara ara hi ha qui se sent culpable de dedicar-se temps per un mateix. És curiós, eh? Perquè en ple segle XXI, on sembla que la llibertat i que cadascú pugui tenir aquest espai, aquest temps, doncs no sempre és tan fàcil per a algunes persones. Però en el moment que estem visquent ara, doncs que pugui dir, mira, em dedico aquesta estona cada dia, o un cap de setmana de tant en tant, o necessito un espai, un temps, per un temps. Però si no ho fem nosaltres mateixos, qui ho farà? Aquest fet d'acumular força interna, només jo ho puc fer per mi mateixa. Inclús encara que pugui veure algú que penso, caram, si n'hi pogués passar una mica, no? No serveix. Ha de ser un mateix que vulgui obrir-se a aquesta experiència de dir, doncs sí, vull tenir més força per dins. Però és que llavors ja no és només per tu. Aquesta és la qüestió. Ets tu que l'has d'acumular, que l'has d'anar veient com la gestiones, aquesta força. Però alhora, quan la tens, quan l'experimentem, tothom se'n beneficia. Per tant, no és una cosa egoista que diguis vull aquest temps per mi. És que quan jo estic bé, tot el meu voltant està millor. I serà la vostra experiència també. No? Arribes a casa i et sents bé i algú ve de mal humor, però ets capaç de, vinga, va, d'animar l'altre. En canvi, quan ets tu el que no estàs bé, qualsevol cosa et desinfla. Llavors, el nostre entorn se'n beneficia també. I llavors, siguin situacions conegudes o situacions que venen de sobte, serà molt útil a aquestes persones que hagin acumulat força interna. Aquestes persones que tenen la força suficient com per... No us passa a vegades que vols ajudar algú i acabes tu més enfonsat pel que l'altre t'ha explicat que no l'ajuda que li volies anar a oferir. Llavors, ha de tenir molta serenor. Això és el que expliquen els professionals que estan en situacions d'emergència. Després d'un terratrèmol, després de, doncs, en situacions de guerra. Hi ha els que ajuden en els que ajuden. Perquè si aquests que ajuden no tinguessin aquesta força, és que n'hi ha per... Què en fas, no? Quan tens tanta gent morta al davant teu, hi ha gent que ha d'afrontar situacions així. I des de quina força ho fan? Han de tenir un recurs de fortalesa com per tractar situacions així. I quan no s'ha sabut tractar bé, l'altre dia llegia un article dels traumes dels soldats que han estat a la guerra d'Iraq, que els anys després, totes les malalties que els surten, anys després, i aquesta guerra encara és prou recent dins del que cap, no? Però en situacions anteriors, com molts anys després surten tota l'experiència viscuda. Però per què? Llavors, si ara tenim la possibilitat de tenir un espai de temps, però un espai on la situació, en el lloc on estem, encara ens permet fer-ho. Val? Estava parlant amb una persona del centre de meditació a Israel, a Tel Aviv. I m'explicava amb una normalitat la situació de guerra. Que no, sona l'alarma. Quan sona l'alarma ens amaguem tots perquè com que surt un coet que destrueix el coet que ve cap aquí, quan es destrueix a dalt el que cau a baix ens pot matar igual, llavors sona una alarma, ens amaguem i al cap de poc torna a sonar l'alarma perquè ja puguem sortir. I m'ho deia amb una tranquil·litat. A mi em va semblar esgarrifós. I cada quant passa això? Oh, doncs de vegades diversos cops al dia i segons la setmana si està més tranquil. A veure, això aquí no passa, eh? Llavors, per què no aprofitem aquest temps que tenim i la vida que tenim com per dir, doncs, vull dedicar-me un temps per estar forta? I ja no tant pel que pugui venir, sinó pel dia a dia, perquè vull viure millor i perquè vull viure amb felicitat. I perquè quan estem forts, estem més feliços. És la vostra experiència aquesta? Quan ens sentim forts, estem més contents. quan estic forta, algú em pot dir de tot menys bonica i no m'afecto. Però quan no estic forta, ha passat alguna cosa amb algú i llavors sí m'afecto. Llavors, quina és la diferència? Per què en aquells dies m'afecto i aquests dies no m'afecto? Llavors, si jo mateixa em reviso i sóc honesta amb mi mateixa, perquè també hi ha qui se saboteja a si mateix. No, això no passa. No, jo tot... A veure, no ens enganyem. Aquest treball intern ha de sortir des de la gran honestedat d'un mateix amb un mateix i preguntar-me com estic? Què em passa? Què puc fer per estar millor? Sí? I llavors hi ha tots aquests factors externs que us estava dient que quan els revisem ens poden ajudar també. Però llavors, aquesta estona de meditació que cadascú ens podem dedicar cada dia. Sí? L'altre dia algú em deia, és que m'he trobat molt bé avui a la meditació, però tinc una mena d'angoixa, d'ansietat, deia, que encara la sento dins. És clar que sí. No pel fet de meditar, serà com prendre't una aspirina que ja estàs bé de cop. Ara, cada quant practiques meditació? Oh, de tant en tant. Doncs el resultat també serà de tant en tant. Però sí, faig de la meditació un estil de vida. Un estil de vida vol dir que la mateixa vida que pugui tenir ara. Però com incorporo pràctiques de meditació en el dia que tinc? A mi em va bé fer-ho d'hora al dematí. Hi ha qui diu, no, jo aquestes hores no, prefereixo més tard. És igual. Dedica't al moment que vulguis, però dedica't un temps per anar cap endins. Un temps per escoltar-te. Un temps per connectar amb tot allò de positiu que hi ha en tu, perquè ja hi és. Aquesta és la qüestió. Que ens pensem que hem d'anar a algun lloc per estar serens, quan resulta que la serenor ve de dins. Que si l'entorn acompanya, doncs caram, millor, no? Però la meditació ens connecta amb allò que jo ja sóc, però que hi vaig posant tantes capes que queda molt endins i per tant no hi arribo. Però aquest espai de tranquil·litat fa que pugui arribar a traspassar totes aquestes capes, cadascú sabrà de què són, per poder arribar dins meu i dir que bé, i deixar que tot això surti. Tot aquest benestar, equilibri, joia, alegria, satisfacció. I això després s'expressa, això després surt. Quan meditem, el que no hem de fer mai, si és que volem fer que la meditació sigui el màxim d'útil possible, és, si a vegades alguns us poseu, no?, meditacions a casa, meditacions guiades, si us ajuden o si no, un silenci normalment, ja he acabat, m'aixeco i me'n vaig. No. Deixa que reposi. És com una infusió, no? Una infusió la deixes una estona. No la poses ja. Has de fer que faci efecte. Doncs després de meditar, deixa que puguis assaborir allò que acabes d'experimentar. No entris en l'acció massa de pressa perquè perds tot allò que havies pogut guanyar. Sí? He fet una meditació, doncs experimenta, escolta, descriu com et sents. No et descriguis com et sents durant la meditació, perquè llavors ja no estàs meditant. Però després de la meditació, pregunta't com estic, què estic sentint, com estic sentint el meu cos, com és la meva respiració ara, observa't, per dins i per fora. Sí? I després, fes que quan segueixis, amb el que facis, allò que facis quedi impregnat d'aquesta vibració, no només pacífica, sinó pacífica i plena de força. Però no aquesta força autoritària que descrivia al principi. No. La força que sortirà serà aquesta força que aparentment no es veurà. No és que sigui un personatge amb gran carisma. No estic parlant d'això, sinó aquesta força que és inclusiva. Aquesta força que et permet escoltar els altres. Aquesta força que inclús et permet copsar si a l'altre li passa alguna cosa. Perquè no som indiferents. perquè puc pensar que jo m'agrada estar bé, però també ens podem posar en el lloc de l'altre o pensar, doncs, aquesta persona avui té una mirada trista, o, no? Aquestes coses es veuen. Doncs també apropar-nos als altres i fer que els altres també puguin ser partícips d'això. És com una espalmeta. A partir d'una espalmeta n'encens d'altres. Sí? Per encendre altres espalmetes n'has de tenir una. O un misto, però és igual. Doncs sí, cadascun de nosaltres pensem que som aquesta espalmeta, quan més estable estigui la flama d'aquesta espalmeta que sóc jo, més podré fer que l'espalmeta dels altres es vagi encenent. Però primer la meva ha d'estar encesa. Sí? I si inclús esteu oberts a l'opció de Déu, de l'energia suprema, de l'ésser suprem, de la llum universal, és igual el nom que li vulguem posar, podem inclús fer que aquesta espalmeta que sóc jo s'avivi encara més en aquesta espalmeta plena de força i que sempre permanentment està brillant amb aquesta intensitat i amb aquesta llum i realment amb aquesta força. Llavors sí que hi ha moments de la vida i tots hem experimentat aquests moments on per tu mateix potser no te'n sortiries. I és en aquests moments que dius, ai Déu meu, et surt de l'ànima, et surt de dins. Doncs reconeguem aquest sentiment d'aquesta necessitat espiritual d'estar connectats amb una energia absolutament pura, neta, transparent, sense barreges, sense capes. I aquesta energia existeix. I per això no podem llegir molts llibres, però en tots aquests moments de recolliment interior no és qüestió de llibres, és qüestió de que tu mateix ho visquis per tu mateix. I quan tu ho proves amb tu, dius, això funciona. Sí? I després és quan dius, ai, sí, uns dies m'he trobat bé, però m'he tornat a trobar malament. O i tant, perquè tot, hem d'anar aprenent amb tot i hem d'anar millorant amb tot. I també està bé aquells dies que no estàs tan bé. Per què no hi has estat tan bé aquests dies? I tornar a afegir aquest oli en aquest quinquer perquè aquesta llumeta segueixi brillant. Sí? I aprofitem aquests espais que tenim. I el temps no es té, es crea. Que inclús quan parles de meditació, per algunes persones és com fer una cosa més. Hi ha prou atapeït que va el dia, a més, haig de fer temps per meditar. És així? És una cosa més a fer? Sí? No. I tenim temps per allò que volem tenir-lo, no ens enganyem. Encara que diem és que no tinc temps, quan vull fer alguna cosa, ho faig. Per tant, el temps el creo, encara que pensava que no el tingués. I per això passa el mateix. I el que succeeix és que cal després menys estona per fer el mateix. Fixeu-vos-hi. La capacitat de concentració augmenta. Que dius, però com és possible avui tot això? Doncs és possible. Per què? Perquè quan et desprens d'allò que no serveix, quan et desprens d'allò que és inútil, et concentres. I si no, buscar mètodes. Doncs m'agrada apuntar-me a les coses, que no em despisti, tal, però buscar mètodes a nivell físic, però també mètodes a nivell espiritual. I llavors és quan podem integrar i fer que la meditació sigui com si es pogués, com podria dir, si aquest dipòsit s'omplís de llum, imaginem-ho així, un receptacle transparent, més maco, un receptacle ben transparent i ben ple de llum, com seria? Això és el que som nosaltres. I aquesta llum, al màxim de potent i que la pugui mantenir per poder viure cada dia amb més sentit. Un dia ben ple de força. La paraula fortalesa està bé, però força sembla que li doni més empenta. Sí? Llavors, pacífics, però no passius. És molt diferent. A vegades sembla que els que meditem no fem altra cosa. Ser pacífic o que t'agradi la pau no vol dir que no facis res més. El que és com fer que aquesta llum s'escorri com... Heu vist alguna vegada un volcà en erupció? No? És interessant de veure, eh? Poseu per internet el volcà en erupció. Tindreu qualsevol catàleg de volcans. Val? Mireu, la força amb la que surt la lava és espectacular. Ho crema tot, evidentment. Però aquesta força que surt, així, no estic parlant ara d'una força destructiva, està clar que no, però que aquesta força que puguem sentir a dintre, aquesta, ho faig servir per l'analogia o la simbologia d'aquesta llum que ho omple tot. Vale? Doncs això podria ser l'experiència. Quan ens anem omplint. Ens hem d'omplir individualment. Fem-ho? Sí? Però si hi ha alguna pregunta o comentari abans, alguna cosa a afegir, ho veieu possible? Perquè el que és molt important és sentir que això té sentit per mi, per cadascun. Sí? I quan dius, doncs és veritat, a veure, què puc fer perquè no se me'n vagi l'energia i què puc fer per acumular energia? Les dues coses han d'anar també, s'han de treballar juntes. I aquesta podria ser una tasca que animo jo també a que fem tots quan marxem d'aquí. Una llista de quins són les esquerdes que tinc en el meu dipòsit, quines són, per on se me'n va a mi més l'energia, que segur que si després miréssim les llistes serien diferents. Amb punts en comú, però diferents per cadascú. I després, què puc fer perquè l'energia no se m'escapi? I llavors hem de treballar els dos costats. Revisar perquè la pèrdua sigui al mínim i revisar perquè allò que guanyo sigui al màxim. I sempre pensar que tenim aquesta força que també està disponible. D'acord? Doncs posarem la música de fons i ens dediquem a aquest espai, aquest temps, aquesta quietud. Poso l'esquena recta. I em faig plenament present en aquest moment, en aquest instant. Estic aquí, en aquesta sala. Hi ha sorolls de fons, però van quedant més i més enrere. A mesura que faig atenció cap endins. El cos està més relaxat ara, des del cap fins als peus. I ara em concentro en el petit espai de silenci que hi ha dins meu, com si fos un petit temple. Un espai sagrat. Sé que no sóc aquest cos, sinó que sóc l'energia que li dona vida. Al llarg de la meva vida han passat moltes coses. Coses que he viscut amb alegria i d'altres que potser no tant. Però el resultat de tot plegat està dins meu. Està gravat en l'ànima que sóc. I ara estic tornant a connectar amb la identitat espiritual. I em veig a mi mateixa com una llum, una espurna de llum potent, plena de força. I visualitzo davant meu aquesta llum. Connecto amb l'energia de l'amor i deixo que s'expressi cap enfora. Connecto amb la pau, la serenor i tot el meu ésser s'envolta d'aquesta quietud, d'aquesta calma. Estic recuperant el fet de ser conscient. Conscient del que passa a la meva ment i conscient del que passa en el meu cor. Conscient dels pensaments i dels sentiments. Gaudeixo d'aquesta llibertat de poder ser qui de veritat sóc. Un ésser ple de força, ple d'energia positiva. Un ésser ple de bondat. Perquè jo, l'energia que sóc, sóc energia absolutament bondadosa. I la força dels bons desitjos s'expressa ara cap a tota la humanitat. Cap a tot el planeta. Perquè en el moment en el que sóc conscient de qui sóc, em connecta també amb l'energia divina, amb la llum suprema. Connecto amb la meva espiritualitat i això m'uneix amb l'ésser suprem que viu per sempre i que ara puc sentir ben a prop. poc a poc em preparo per seguir amb el dia d'avui. I primer m'observo i em pregunto com estic. Com em trobo? I observo també el cos. Segueixo gaudint d'aquests moments de tranquil·litat, de força i sobretot aquests moments de ser conscient de qui sóc. En el moment en el que sóc conscient, torno a ser jo. Qui té les regnes de la meva vida. Torno a ser jo qui governo la meva vida. I respiro profundament. I al treure l'aire, allugo els peus, les cames, els dits, poc a poc. Encara que ara seguim amb el que hàgim de fer, però és important crear aquests moments de connexió amb allò que sóc. És com, costa de creure, però és així. No, moltes vegades no som conscients de qui som ni d'allò que fem. Per tant, el fet de recuperar una altra vegada la consciència i dir, no, a veure, estic aquí. I per tant, tinc capacitat de triar què és el que em convé i el que no em convé. Només aquell que és conscient pot triar. Quan no sóc conscient, em deixo portar. Sí? Però quan sóc conscient, trio jo. Tenint en compte també el que serà millor pels altres, però almenys tens tu aquesta capacitat de decisió que és tan important. D'acord? Doncs gràcies per haver vingut. I hem portat, tinc algunes coses per comentar-vos breument, abans de que marxeu. Tenim alguns llibres que poden ser d'interès pel tema d'avui. Hi ha un que és el Punto Alfa, que així també ens en recordem d'aquest company que ens va deixar aquest estiu passat, l'Antoni Estrano. Punto Alfa, que ens torna a reconnectar amb aquesta energia tan subtil i que ell tenia aquesta habilitat en posar en paraules allò que costa de definir tot sovint, no? I aquesta meditació de los tres passos de la meditació també ens acompanya bastant en aquest procés. I el proper dia, que hi haurà conferència, serà De dónde venimos y a dónde vamos, també aquí el dia 19, i serà amb el Ramon Ribalta, que alguns coneixeu, normalment està en el centre de Palma de Mallorca, però estarà aquí i aprofitarem per presentar un conte que no sé si tots l'heu llegit, que és Los viajeros, que és una forma de plantejar la història de la humanitat en forma de conte. És interessant i aquest dia el Ramon ens en parlarà. I alhora també recordar-vos que tenim aquest recés de cap de setmana sobre l'autoestima, que alguns ens preguntàveu, feu temps que no feu cursos d'autoestima, doncs ho hem posat en aquest format de cap de setmana, Descobrir la verdadera autoestima, que és aquest cap de setmana, no el següent. Tenim informació aquí i, si no, a la nostra pàgina web podeu descarregar-vos també la informació. La pàgina web la teniu al darrere d'aquest tríptic. I comentar-vos que de cara a Nadal, a vegades ens pregunteu què heu fet nou, perquè no ens costa fer llibres i fer CDs i posar per escrit totes aquestes coses. Doncs estem preparant algunes novetats. Reserveu-vos el dimarts dia 9 de desembre. 9 de desembre, no aquí, sinó als Maristes. Teniu aquí l'adreça també, que vindrà el Mike George, que fa temps ara que no ve i cada vegada que ha vingut doncs, ha tingut molt bona acollida. És l'autor de, a veure, heu llegit potser Los siete mitos de l'amor o Transformar la ira en calma interior, Los siete ajás para superar el estrés. Doncs l'autor d'aquests llibres vindrà per presentar-ne un altre molt interessant també, que es titula El sistema immunitario de l'alma. Una analogia de malalties físiques com doncs les malalties de l'ànima, no? La ceguesa de l'ànima, les malalties del cor, de l'ànima, no? Tota aquesta simbologia espiritual. Això serà el dia 9, el dimarts, que em sembla que aquí m'han dit que posa dimecres. No és dimecres, és dimarts, dia 9, amb el Mike George. I a part també estem preparant un llibre de... Un conte per nens de 0 a 99 anys. Però sí que ens ha agradat plantejar-ho així, com un conte de nens petits també, amb unes meditacions per nens i altres coses que ja anireu veient si veniu pel centre. D'acord? Doncs també recordar-vos que estem aquí i que sempre que venim aquí, igual que el centre es manté entre tots, doncs tenim allà una caixa també per si voleu fer alguna aportació i així fem que el centre sigui de tots i que entre tots ho anem mantenint tot. I si algú té algun mitjà o té temps de penjar les activitats nostres en qualsevol d'aquestes webs que hi ha, que donen voltes i que la gent se'ls mira, doncs encantats de que ho feu, perquè es tracta de que ens trobem els que ja ens coneixem, però que si ve gent nova, que segur que algú ha vingut avui per primera vegada, doncs també ens agrada que altres es puguin anar incorporant. I si teniu algun mitjà per poder-ho fer difondre, doncs encantats de que entre tots ho fem. D'acord? Doncs gràcies a tots i fins un altre dia. Adéu-siau.